tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Avui ens volem centrar en els límits planetaris. I és que, d'una banda, escoltem que el forat de la capa d'ozó s'està tancant. I això és una bona notícia. Però, de l'altra, ens diuen que cada any s'avança més el dia en què hem esgotat els recursos del planeta disponibles per tot l'any. Estem pitjor del que pensàvem al planeta Terra? A veure quina resposta ens dona Pau Durán. Bona tarda.
Bona tarda, per això en volem parlar amb l'ecòloga Estela Romero, del CREAF de la UAB. Gràcies per atendre'ns, Estela.
Hola, un bon dia.
Clar, no sé si és el millor que ens podia passar, les notícies que ens has de donar, però vaja, estem pitjor del que ens pensàvem.
Mira, sí, no són les millors notícies, desitjaríem tenir-ne unes altres, però bueno, també és un toc d'atenció.
Aquest sistema, t'ho dic perquè, clar, semblava que temps enrere miràvem una mica allò el canvi climàtic, no? I si això sortia bé i no hi havia allò grans vessaments de petroli i tal, semblava que una mica ja estava tot arreglat, no? Però ara estem descobrint que no.
Sí, estem descobrint, bé, estem descobrint. Ho sabíem, però bueno, és allò que hem més o menys assumit que tenim un problema amb el canvi climàtic i amb aquestes emissions, però diguem que d'alguna manera hem ignorat alguns problemes associats i alguns són d'aquests que es presenten en aquest informe, no? Doncs pèrdua de biodiversitat, bueno, aquests altres problemes, accés o una enorme quantitat de productes sintètics, a més al medi ambient, en fi.
El que és important, suposo, és que canviem una mica la línia discursiva i en lloc de parlar d'un problema per separat, assumim aquest sistema que a nivell científic s'està proposant com a model, que és aquest model de Potsdam, oi?
Bueno, efectivament, el model de Potsdam en realitat és un dels que es fan servir doncs, per preveure i sintetitzar una mica doncs, aquests grans problemes que estan tots lligats, no? Que interaccionen uns amb els altres, i bueno, n'hi ha molts, se'n fan servir diversos, però bueno, aquest és molt valuós en el sentit que és capaç de sintetitzar d'una manera gràfica i molt visual i molt fàcil d'entendre, no? Quins són o alguns dels problemes més greus doncs, que hem d'adreçar amb més urgència que de la que pensàvem.
Al llarg dels anys, això crec que data del 2009, em sembla, no? Que es va començar establint aquest sistema de nou paràmetres. Uh-huh.
Sí, van començar, bueno, el primer article, el primer informe era el 2009 i el 2009, bueno, ja va tenir molt de ressò justament per aquest exercici fantàstic de síntesi, no? i de consens, no? De dir, d'entre tots els problemes que tenim, quins nou, diguem, són els eixos o els més grans que poden vertebrar tota la resta. I llavors això va ser un consens important, una manera de veure-ho important, i en aquell moment es van detectar que d'aquests 9, 3, no, ja estaven en una situació complicada. I després s'han fet revisions d'aquests 9 eixos, diguem, d'aquests llindars. I el 2015 va sortir un altre informe que ja ens deia que anaven afinant, no? Perquè al principi hi ha molta incertesa, bueno, sempre n'hi ha, però clar, costa molt, es va definint, hi ha molta més feina, hi ha molts grups que hi treballen a sobre i llavors anem doncs, limitant aquesta incertesa i sabent cada cop més. I el 2015 se'n van veure que n'havíem traspassat un mes, 4 d'aquests 9, i ara se n'ha fet la revisió i en comptes de millorar, el que hem vist és que avancem amb una trajectòria sí, molt, molt negativa, perquè n'hem creuat 6 d'aquests 9. I i tenim dos que també estan, bueno, que considerem que no estan creuats, no estan en un espai de tant risc, però que en canvi, bueno, hi ha encara moltes incògnites i és possible que avançant una mica més amb els estudis veiem que tenen una situació més dramàtica del que ens pensem ara. O sigui que situació d'alarma general, diem.
Per llistar-ho una mica, aquells que ens escolteu i us feu la idea, el 2009 es parlava de que s'estaven sobrepassant els límits del canvi climàtic, la biodiversitat o la integritat de la biosfera i el cicle del nitrogen. El 2015 s'hi va afegir la deforestació, els usos del sol, i ara darrerament parlàvem del cicle de l'aigua i els productes químics sintètics. Per tant, les tres àrees que encara no hauríem sobrepassat i que esperem que no ho arribem a fer seria la capa d'ozó, les partícules a l'atmosfera i l'acidificació dels oceans, correcte?
Sí, correcte.
Tu fas el cas concret, Estela, el seguiment del que són els cicles del fòsfor i del nitrogen. Què t'ha de preocupar, això?
Sí, són potser així descrits, no?, en un terme així tan general. Cicles biogeoquímics potser són una mica més desconeguts, diguem, pel gran públic, o menys intuïtius que quan diem pèrdua de biodiversitat, per exemple, que tots tenim una idea més clara, però són molt importants perquè penseu que el cicle, el nitrogen i el fòsfor són d'aquells elements necessaris per la vida, no? Són alguns dels més abundants en els organismes i els necessitem nosaltres per viure i els necessiten les plantes per créixer. Per tant, de fet, la producció d'aliments mundial en depèn, no?, d'aquests cicles. I el que ha passat és que el nitrogen, que ja sabem des del primer estudi del 2009 que ja estava en situació de risc, és un cas particular perquè el nitrogen, doncs el segle passat, bueno, hi ha un enorme reservori a l'atmosfera de nitrogen gas, que és un nitrogen inert, i abans, bueno, no sabíem com convertir-lo en nitrogen reactiu, no? Però això el segle passat es va aconseguir fer de manera industrial i va ser una enorme, una boníssima notícia, perquè llavors va ser aquesta revolució verda en què vam començar a produir fertilitzants, aquest nitrogen el fan servir les plantes i creixen molt millor, i vam començar a produir aliments d'una manera, no?, molt més eficient. Això era una bona notícia, però no vam adonar-nos que efectivament allò tenia conseqüències, i és que tot aquest nitrogen que introduïm al sistema, doncs una part efectivament fa que les plantes creixin, però una altra part es perd i va parar, doncs, a l'aigua en forma de nitrat, no?, a l'aigua dels aqüífers, a les aigües superficials, alguna part es queda al sol, i hi ha diversos processos de transformació que fan que emetem gasos d'efecte hivernacle, en fi. De manera que, bueno, aquesta és una de les problemàtiques. I la del fòsfor, si veia alguna diferència, doncs també està molt lligada a aquest ús en grans quantitats de fosfats per l'agricultura. Són una de les entrades més grans.
Per tant, Estela, és un problema d'excessos, tant del nitrogen com dels fosfats.
Sí, sí, absolutament. Bueno, en el nitrogen, de fet, es diu molt que és com molt, o ens hem passat, no?, d'una cosa molt bona, no? Era fantàstic, però com que no ho hem fet, diguem, amb mesura, doncs hem fet entrar moltíssim i ara tenim la conseqüència de que hi ha un enorme excés, no? I diries, però si ja ho sabem, no? Hem deixat de fer-ho? No, no hem deixat de fer-ho. Continuem sobreafegint i per tant introduint encara més i més quantitats d'aquests nitrogen als ecosistemes en general. I el fòsfor té aquest punt que efectivament n'hem introduït moltíssim, però té també una problemàtica associada que té a veure amb el fet que el fòsfor sí que és un recurs finit, perquè el fòsfor s'extreu de mines. És un recurs minable, diguem, i no hi ha a tot arreu, només hi ha en uns indrets molt concrets. De fet, la majoria de les reserves del món estan concentrades al Marroc. Per tant, no en podem gastar d'aquesta manera, no? Perquè això generarà, de fet, els càlculs de les reserves bueno, són també una mica incerts, alguns diuen que en 50 anys és possible que s'esgotin, alguns altres una mica més en termini diferent, però té un problema geopolític associat important, no? Perquè al final del fòsfor, el fòsfor el necessitem perquè creixin les plantes. Per tant, en fi, o sigui que n'hem gastat molt, diguem, però a la vegada també, si ens passem, no?, és possible que ens quedem, bueno, que en necessitem i ja no en tinguem.
Perquè aquesta situació que dius del cicle dels nutrients, Estela, parlaves de la geopolítica, no deu ser igual a tots els continents? És a dir, per variar, som els europeus els que estem acabant de fer gran el problema?
Doncs mira, Europa, anem, Europa i en general els països occidentals, els països més rics, anem sobrefertilitzats sense problema amb nitrogen i particularment amb fòsfor, per exemple. Però clar, ara hi ha molts altres països, no?, que en fan servir moltíssimes quantitats, com nosaltres hem fet. El nitrogen, no, diguem, una enorme part de l'accés que afegim es perd, en gran part a les aigües superficials i subterrànies, i en canvi el fòsfor té la particularitat que una bona part es queda al sol. I llavors la bona notícia d'entre aquests és que, per exemple, els països que hem sobrefertilitzat durant molt de temps, tenim un reservori molt gran de fòsfor al sol. I això fa que, per exemple, molts països europeus ara no n'afegeixin gaire de fòsfor, o gens, perdoneu, i, en canvi, els cultius siguin sent, els conreus siguin sent molt eficients perquè poden viure, no?, d'aquest fòsfor, diguem, antic que encara es conserva al sol. Però, clar, els països emergents o aquelles economies que ara estan en creixement i que tenen menys poder adquisitiu, o bé no en fertilitzen gaire en fòsfor o gens, i clar, els preus pugen, no?, de manera que serà encara més complicat accedir-hi.
I això, suposo que hi haurà qui et dirà que és un problema perquè es deixarà de produir, i hi ha qui et dirà que el mercat ja trobarà alguna altra solució, però en lloc de fòsfor fer una altra cosa.
Clar, sí, hi ha aquest optimisme tecnològic, no? Això és una mica... Hi ha moltes... Com que hi ha aquesta problemàtica amb el fòsfor, doncs ja us podeu imaginar, hi ha molts estudis per recuperar, no?, doncs el fòsfor, per exemple. Els humans, nosaltres emetem molt de fòsfor també, no? I per tant a les aigües residuals de les ciutats, per exemple, n'hi ha molt de fòsfor. Doncs hi ha molts estudis que intenten recuperar aquest fòsfor dels fangs, no?, de les depuradores, per exemple. Hi ha alguns que intenten recuperar-ho del mar, no?, el fòsfor, les concentracions de fòsfor al mar, que està molt diluït, però en fi, hi ha molt, però el cert és que si en gastem tantíssim no arribarem, no? Hi ha com un decalatge que no sé jo si el que és més cert i que sí que sabem és que el que se'n fa servir de manera eficient és aquest fòsfor minable, que té uns llocs particulars en què es dona i que comporta aquesta problemàtica geopolítica de què jo us parlava al principi.
Fes-nos una mica de por ara, Estela, a veure, aquest accés, aquesta situació que s'està descontrolant tan abusivament, a què ens pot portar?
Doncs mira, sabem, per exemple, que quan... tenim fet una mica 5 cèntims abans, no? Tenim molts problemes, per exemple, al sol, no? Quan tenim excés de nitrogen i de fòsfor, doncs tenim canvis en els microorganismes, canvis en les comunitats vegetals que hi viuen i per exemple, doncs això, emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per exemple, d'òxids de nitrogen, que són més potents que el CO2. Quan hi ha retenció de calor. Tenim també acidificació. Als sols es pot donar acidificació també per accés a aquests compostos. Si passen a les aigües, els nitrats, per exemple, que és una de les maneres més ràpides de perdre's, perquè són molt solubles, si passen a les aigües superficials, en molts casos som capaços de tractar-les, no?, amb tecnologia i reduint la concentració, però en els aqüífers, per exemple, això és molt complicat i tenen temps, no?, de recàrrega molt llargs i no és fàcil accedir a aquestes aigües, netejar-les i tornar-les a posar, no?, a l'aqüífer. Però els nitrats, per exemple, amb concentracions elevades donen problemes a la salut humana, donen càncer, per exemple. També en genera molts problemes pels organismes que hi viuen, els organismes aquàtics. El mar, per exemple, quan acaben al mar, via aigües superficials, també fan créixer, no?, els organismes autotròfics. Per tant, a vegades tenim eutrofització, per exemple, a la zona costanera, molts creixements de microalgues, que quan creixen, si són molt abundants, a vegades són tòxiques, a vegades no, poden ser una molèstia però és que quan moren el que passa és que cauen al fons i llavors són molta matèria orgànica, aquesta matèria orgànica es comença a degradar i llavors què passa? Doncs que els organismes que la degraden consumeixen oxigen i per tant a vegades tenim problemes d'hipòxies o d'anòxies a les aigües costaneres lligades a aquests fenòmens d'eutrofització, no? Quan tenim doncs, concentracions molt baixetes d'oxigen a l'aigua, doncs també hi ha molts altres organismes aquàtics que, bueno, que pateixen, no? Doncs hi ha morts de peixos, això ho hem vist molt, per exemple els problemes que hi havia al Mar Menor, sí, a molts llocs del món, eh? I o sigui que hi ha tota una sèrie de, bueno, tota una sèrie de conseqüències greus que de fet coneixem, sabem bé, però no hem estat capaços de tallar, no, a temps. En molts casos a Europa hi ha molt control, hi ha normatives europees per les qualitats de les aigües i que no passem certes concentracions. Tot i així, sovint tenim problemes, però és que més enllà d'Europa i dels països occidentals, us podeu imaginar que d'alguna manera estem cometent els mateixos errors, no? Doncs hi ha molts problemes d'eutrofització, per exemple, d'aigües superficials de Xina, en fi, és, i clar, tot a nivell planetari us podeu imaginar, no?, que tot és com que no acabem mai. Per això sempre augmentant, no?, i els llindars, aquests límits planetaris, lluny de millorar, doncs, bueno, cada cop són més crítics.
Acabo, Estela, per avaluar la incidència humana al planeta es proposa ara un nou índex. Què ens en pots dir?
Mira, qualsevol iniciativa d'aquestes em sembla bé, si és, fins al punt que sigui fàcil i comprensible per tothom i que ens ajudi una mica a empènyer aquest moviment de canvi, perquè es porta moltes dècades, no?, diguem, avisant i alertant i els governs i la societat, i costa molt canviar aquestes trajectòries. I sovint es diu, no?, que si no les canviem nosaltres progressivament, la natura ens les farà canviar d'una manera molt dràstica. I, bueno, doncs confiem que tots aquests missatges serveixin per, bueno, perquè la canviem més suaument del que ens agradaria, o perdó, del que ens tocaria si no fem res.
Estela Romero, ecòloga del CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Tarda, no et desconnectis. Connectats.